Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 10 de gener. L'Ametlla de Mar segueixen el primer poble de Catalunya en nombre de seguidors a Instagram. El perfil oficial Calero, amb 20.400 seguidors, ocupa la cinquena posició del rànquing de les destinacions turístiques catalanes a la xarxa social fotogràfica. La policia local compta amb un nou sistema de gestió de les trucades telefòniques. Amb la implementació des d'aquest 2017 s'aconsegueix evitar problemes en les redireccions entre la centraleta i els terminals de la patrulla. Detenen un auxiliar d'ambulància per robar joies a persones d'edat avançada d'Alcanar i Ulldecona. El presumpte lladre hauria comès els robatoris quan atenia les víctimes als seus respectius domicilis, així com durant els trasllats amb ambulància. L'exresponsable tècnic de la neteja del pantà de Flix alerta que cal retirar aviat el 20% dels llots tòxics que queden. Deixar per extraure una part del residu seria una estratègia per beneficiar econòmicament l'empresa adjudicatària de la descontaminació. I els apicultors denuncien la retallada d'un 20% dels ajuts agroambientals al sector en un any complicat. Reclamen més suport a l'administració i una normativa d'etiquetatge que fomenti el consum de proximitat. Aquests són els titulars d'avui dimarts 10 de gener a les notícies de la Cala Ràdio. L'Ametlla de Mar continua sent un dels municipis amb millor presència a les xarxes socials. Així ho avala continuar estant en les primeres posicions del rànquing que analitza la presència de les destinacions turístiques catalanes, realitzat per l'Associació de Professionals de Turisme de l'Administració Local. El perfil oficial a Instagram ocupa la cinquena posició, amb 20.400 seguidors, sent el primer poble de Catalunya. El compte que gestiona l'àrea municipal de turisme només està superat en l'àmbit de municipis per Barcelona. En la primera posició es troba el perfil de Catalunya Experience, amb 201.000 seguidors. En la segona, Barcelona Ciutat, amb 68.800. En la tercera, la demarcació barcelonina, amb 26.400. I en la quarta, Costa Brava Pirineu, amb 26.000. Així doncs, la Cala està en una posició per damunt de destinacions turístiques com Tarragona, Girona, Montblanc, Deltebre o Lleida. Però l'elaboració d'aquesta llista s'ha tingut en compte només el nombre de seguidors i no altres aspectes, com són el nombre de fotografies penjades o el nombre de fotografies amb una determinada etiqueta. Des de l'àrea municipal de turisme, el seu gerent, Damià Lleó, es mostra molt satisfet de continuar estant en aquesta bona posició que avala la feina que s'està duent a terme a les xarxes socials, en especial a Instagram.
Des de Turisme de l'Ametlla de Mar, pues, mostrar la nostra satisfacció i estem molt contents, no? Per un any més estar en este top 5, no? Estar dalt de tot de les destinacions turístiques de Catalunya amb més seguidors a Instagram. No només tracta de seguidors, no? Sinó també de mostrar, no? Aquestes imatges que dia a dia pengen les persones que venen a passar les seves vacances al nostre poble i la gent del nostre poble, no? Crec que este perfil no només és fruit de la feina que fem des de Turisme, sinó de la col·laboració de molts i molta gent que van pengen les seves imatges amb l'etiqueta Ametlla de Mar, i gràcies a ells anem generant i anem fent possible que tothom, tots els seguidors a les xarxes socials, puguin veure, pues, els atractius paisatgístics i turístics del nostre municipi i aprofitar, pues, des d'aquí, pues, enviar el nostre agraïment a tota aquesta gent que gràcies a les teves fotos ens feia estar dalt de tot d'este rànquing, no?
A hores d'ara, els comptes turístics de l'Ametlla de Mar compten amb 50.560 seguidors a Facebook, 6.680 a Twitter i 20.400 a Instagram, entre d'altres xarxes socials. Seguim amb més temes d'actualitat. Des d'aquest 2017, la policia local de l'Ametlla de Mar compta amb un nou sistema telefònic que permet millorar la gestió i atenció de les trucades ciutadanes. A partir d'ara, qualsevol persona que truqui al 977-49-39-49 podrà ser atesa en qualsevol dels telèfons de la patrulla de guàrdia o de la caserna, evitant fer desviaments que generaven problemes. D'aquesta manera, en el cas que un agent estigui atenent una trucada, un altre agent podrà respondre una altra trucada telefònica. A més, també s'ha millorat el sistema de gravació de trucades. El regidor de Governació, Joan Manel Tello, ha explicat que se soluciona un problema històric i apunta que el nou sistema funcionarà tot i haver un tall de subministrament elèctric, tal com ha de passar en un cos d'emergències.
És un problema que fa anys que que hi havia, és un tema de comunicació, que és un tema que si no funciona bé doncs és un tema greu, quan hi ha una emergència doncs, bueno, tot ha de funcionar bé. Casos com si se'n va la llum, els telèfons no funcionaven, clar, això no pot ser, tu quan truques a emergències la línia ha d'estar sempre oberta i era un problema de, era un problema tècnic, d'acord? Hem estat treballant, mirant-ho bé, i al final ja tenim la solució, que s'ha posat en marxa a partir del 2017, i millora molt, millora. L'eficiència serà, bueno, algo propi del segle on estem, diguéssim. Al final és tecnologia, hem mirat, ha hagut un canvi de companyia en aquest cas, se canvia la forma de fer les coses i es fem d'una forma molt millor. No tindrem aquest problema si se'n va la llum, seguirem tindent línia, tot funcionarà millor.
A més, el regidor de Governació ha explicat que el nou sistema suposarà un estalvi econòmic per al cos de seguretat local respecte a l'anterior, centraleta telefònica. Tot i que ho considera un aspecte secundari, afirma que permetrà destinar aquests recursos econòmics a d'altres inversions més necessàries. Joan Manel Tello.
És secundari el tema econòmic, sí, però bé, si a més resulta que donem un servei excel·lent, molt millor del que teníem, sense errades, i a més ens estalviem diners, doncs clar, doncs és allò de dir, vale, perfecte, doncs millor impossible. Ara estaríem parlant aproximadament, i falten encara uns flecos, estaríem parlant de que al mes ens estalviarem uns 500 euros, que acabaran sent més, ens apropiarem pràcticament als 1.000 probablement. Dono xifres aproximades, diguéssim, però bueno, a l'estalvi, si comptem ara mateix uns 500 euros, parlaríem de 6.000 euros a l'any, i si parléssim al final que anem sobre els 1.000, doncs 12.000 euros, que déu-n'hi-do. Es podrien invertir en altres coses.
Cal apuntar que en breus la centraleta telefònica de l'Ajuntament disposarà d'una extensió directa cap al telèfon de la policia local per totes aquelles persones que truquin al telèfon del consistori i vulguin adreçar-se amb el cos policial. I també s'habilitarà una extensió pel servei d'urgències municipal.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La Guàrdia Civil de Vinaròs ha detingut un auxiliar sanitari d'una ambulància com a suposat autor del robatori de joies a persones d'avançada edat d'Alcanar i Ulldecona. Segons el cos armat, l'home resident a la demarcació de Tarragona perpetrava els furts quan atenia els pacients als seus propis domicilis o durant els trasllats amb ambulància. L'actuació policial va arrencar quan els agents van detectar en establiments de compraventa d'or de Vinaròs diverses joies que podien tenir una procedència il·lícita. La investigació posterior en llegada per esclarir els fets va revelar que el detingut robava suposadament les joies als seus pacients, persones d'avançada edat, que ni tan sols s'adonaven de la falta d'aquests objectes. De moment, la Guàrdia Civil ha identificat 4 peces d'or de propietat de 3 persones grans d'Alcanar i Ulldecona amb un valor total superior als 3.000 euros. El detingut, a més, hauria portat a vendre almenys 7 peces més d'or a l'establiment de compravenda d'or, fet pel qual la investigació continua oberta. L'home, acusat de presumpte de fur continuat, va ser posat a disposició del jutjat número 1 de Vinaròs. I l'exresponsable de l'equip d'assistència tècnica del projecte de descontaminació de l'embassament de Flix, Mariano de Andrés, ha advertit dels riscos de no retirar aviat els llots tòxics que encara s'han d'extraure del pantà. En una entrevista, de Andrés ha avisat que el mur de contenció que aïlla la zona contaminada es va desgastant, posant en risc els marges de seguretat, a més d'entorpir el curs del riu Ebre. L'excap tècnic de l'obra de neteja ja ha assegurat que quedarien entre 150.000 i 200.000 metres cúbics de fangs contaminats per treure, un 20% del total. És una quantitat que duplica la denunciada per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat ara fa unes setmanes. Mariano de Andrés.
La alternativa para tener unos beneficios adicionales no es tanto el cobrar más como el cobrar lo mismo, pero hacer menos. Entonces, el hacer menos pues puede querer decir extraer menos, ¿no? Simplemente marco que extraer menos quiere decir extraer menos, tratar menos, transportar menos y acopiar menos. O sea, me refiero que es bastante la parte de obra que se hace. Entonces yo lo que no soy capaz es de establecer que haya una relación causa-efecto. Pero lo que sí que es que las dos cosas, o lo que sí que es verdad, es que las dos cosas pasaron. Es decir, la pretensión de abonar 40 millones de euros a FCC estaba ahí y también estaba claramente en el ambiente la pretensión de no extraer todo el material contaminado que estaba en el embalse. Estaban previstos extraer 900.000 metros cúbicos, que era lo que se estimaba, que estaba contaminado entre el conjunto de los materiales. De esos 900.000 metros cúbicos, nos faltarían entre 150.000 y 200.000 metros cúbicos al final de la obra. Y probablemente más cerca de los 200.000 que de los 150.000. Y hay parte de ese aluvial que tiene incluso más contaminación que parte de los lodos que se han eliminado. y cuanto más tiempo pase, habrá más probabilidades que llegue una riada grande. Entonces, estamos jugando un poco con nuestros márgenes de seguridad. La obra tendría que acabarse haciéndose bien, pero tendría que acabarse cuanto antes mejor.
De Andrés no descarta que es planejés extraure menys llots tòxics per beneficiar econòmicament l'empresa encarregada de la descontaminació Fomento de Construcciones i Contratas. Precisament va ser apartat de l'obra l'estiu del 2015 després de denunciar a la Fiscalia que alguna cosa no s'estava fent com pertocava. Mariano de Andrés.
Un proceso en el cual el director general de Acuamed llegaba a un acuerdo con una constructora, en este caso sería con FCC, en el cual pactaba el que era lo que debía ser abonado. Entonces transmitía las órdenes a sus subordinados, siguiendo la escala jerárquica, para que eso se hiciese. Entonces, pues aquel que se negaba a seguir esas órdenes, pues era bien cesado. Lo que pasó es, desde mi punto de vista, es que se cometió algo que era necesario para todo lo que ha venido después. Era un despido que era completamente necesario. Era la culminación del paso de una obra bien hecha, que se estaba haciendo bien, a un auténtico disparate, que es lo que vino después, ¿no?
I tanquem avui l'informatiu parlant d'apicultura. Les principals entitats dedicades al sector a Catalunya, entre les quals la cooperativa apícola tarragonina, han fet front comú per demanar més suport a la Generalitat després d'una mala campanya de l'any passat arran de la sequera, a la qual ha seguit una retallada en els ajuts agroambientals. També denuncien els greus danys que provoquen l'abellerol i la vespa velutina a les abelles i també reclamen un etiquetatge transparent de la mel que afavoreixi el consum de proximitat i qualitat. Recorden als productors que a tots aquests problemes s'afegeix una caiguda de producció de mel generalitzada en els últims anys per períodes molt càlids i secs i pluges irregulars. Els apicultors demanen al Departament d'Agricultura que reconsideri la retallada del 20% de l'ajut agroambiental al sector, que suposa un total de 197.300 euros per a 145 beneficiaris i seria de 986.600 euros per al període de 5 anys de compromís de la mesura, segons assenyala la Unió de Pagesos. Els apicultors també volen una normativa d'etiquetatge on quedi clar l'origen i la qualitat del producte, i és que denuncien que en els darrers anys han proliferat les mels industrials, fins i tot algunes adulterades. Demanen que les etiquetes permetin diferenciar clarament la producció catalana de la dels països extracomunitaris. Així ho afirma Josep Maria Margalef, el president de la cooperativa agrícola tarragonina.
Ens trobem en un any que és difícil a nivell econòmic, ha hagut poques produccions, climàticament ha sigut molt dolent i una mica és una mica posar en qüestió això de que una mica si van pactar unes quantitats, doncs este 20% de reducció aquest any ens afecta moltíssim a la nostra renda. Reclamem cada vegada més que hi hagi una reglamentació d'etiquetatge més transparent pels consumidors. És a dir, que els productes agraris estiguen ben clars d'on procedeixen. En aquest cas, doncs, per l'encaix de la mel, voldríem que la mel, si es produïa a Catalunya, fos produïda a Catalunya, però així mateix, si és de fora de Catalunya o de fora d'Espanya, està també reflexat en el seu país d'origen. Les normatives que hi ha a nivell europeu i aprovades a Espanya són normatives que el que fan és que són molt confuses. És a dir, una mel, per exemple, que porti un 2% de mel d'aquí, pot estar més clara en una mel de la Xina o hípica, mescla de mels de la Unió Europea i no europees. Llavors, això el que fa és que no podem aconseguir a diferenciar la qualitat de la mel.
El passat mes de desembre, representants del sector es van concentrar davant la seu del Departament d'Agricultura per alertar de totes aquestes problemàtiques. La directora general d'Agricultura, Teresa Masjoan, va emplaçar els apicultors a mantenir una reunió aquest mes de gener per definir canvis a fi de millorar les línies d'ajuts adreçades a la producció i comercialització de la mel i concretar els objectius que volen com a sector. La Generalitat també es va comprometre a demanar al Ministeri d'Agricultura que es pugui etiquetar l'origen de la mel, com fan altres països de la Unió Europea. Moment tot seguit per conèixer quina és la previsió per aquest dimarts. Ho fem amb la Dolors Ballart del Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Hola, molt bon dia. Jornada avui amb molts núvols arreu del territori i també amb algunes precipitacions febles, poc importants, a tret de la zona del Pirineu, on sí que esperem que aquestes precipitacions siguin més abundants i en forma de neu. Gruixos de més de 10 centímetres, a cotes superiors als 900 metres i de 30 centímetres per sobre dels 1.200-1.300 metres. Aquí a les Terres de l'Ebre, com a molt, precipitaria ara aquest matí. A la tarda els núvols es trencaran i amb vent de component oest que deixaria alguns cops forts en aquest sector. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Temperatura de 13,9 graus al municipi. Vent que bufa a la població de direcció nord. Núvols que segueixen al cel, però que ho fan desentaranyar-se. De moment, no plou a l'Ametlla de Mar.
A Òptimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Òptimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 10 de gener a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins dels serveis informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV i ens poden seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter.